El crepuscle, vista aèria d'un nus de carreteres. Televisió de Catalunya presenta...
Tot el que veureu en aquest programa ha passat.
Seqüència d'imatges de la ciutat de Barcelona il·luminada.
Els fets, els noms i els llocs són reals. En algunes descripcions aquest programa podria ferir sensibilitats.
Una producció de Goroka i de True Crime Factory.
Relatem crims reals. La realitat i la mort no entenen de sensibilitats.
De nit, als estudis de Catalunya Ràdio, un home mira a càmera assegut davant d'un micròfon.
Hola a tothom, sóc Carles Porta. Gràcies per acompanyar-nos. A finals de 1993, Vilafant, un poble al costat de Figueres que s'ha fet conegut per l'estació de l'AVE, es va convertir una mica en el Fargo de la pel·lícula dels germans Coen. A un home que tothom considera normal, l'Isidre, propietari de dos videoclubs i pare de família, li passen un seguit de desgràcies difícils de creure, però són ben reals. Tanta mala sort pot tenir una persona? Intentarem posar llum a la foscor.
Es posa uns cascos i assenyala cap a la cabina.
Comencem.
Primers plans del mecanisme d'un reproductor de vídeo.
L'home pedia auxili.
Els suposats lladres, que van ferir greument Isidre Matas, van forçar la porta d'entrada d'aquest habitatge del carrer de Santa Llogaia, a l'organització Les Forques, de Vilafant.
Crims. De Carles Porta. En una fotografia a primer pla d'un home. L'enquadrament s'eixampla. Seu al costat d'una dona i una altra parella per una taula elegant durant un sopar.
Aquesta és la història de l'Isidre Matas i les seues circumstàncies. 59 anys, casat, dos fills, empresari. Un home amb mala sort.
Una nit plujosa vista del davant d'un R5.
Amb molt mala sort.
A dins hi seuen dos homes, sobreimprès llançat.
El 25 de novembre de 1993 sembla un dijous qualsevol.
Vista d'un videoclub tancat.
L'Isidre té dos videoclubs, un a Figueres i un a Llançà. Avui ha treballat a Llançà. Al vespre, abans de tancar, fa el recompte de la caixa i emprèn camí cap a casa, a Vilafant, a poc més de mitja hora, on l'espera la Maria Àngels Fonteja, la seva dona.
La dona de la fotografia del sopar, a l'estoig d'un videocasset tot de diners.
Escoltem què va passar.
Sobreimprès, declaració d'Àngels Fonteja, dramatització sonora. Seqüència d'imatges d'una màquina d'escriure i d'un reproductor de casset.
Él acababa de cerrar la tienda. Bueno, el videoclub. Este que tenemos en Llançà. A la salida de Llançà, en la carretera.
Certes paraules es van escrivint al full de la màquina d'escriure.
Suele cerrar sobre las 7:30, una cosa así. Marchó de allí y fui hacia la estación a coger el tren.
Un tren entra en una estació, vista de l'R5 amb els dos homes a dins.
Isidre cuenta que al cruzar la carretera, la N260 que pasa por Llançà, oyó como se le venía un coche de golpe.
S'encenen el motor i els fars de l'R5.
Que a él le pareció que iban a por él. Eso es lo que dijo. Iban a por mí.
Les paraules clau s'estampen al full en blanc de la màquina d'escriure. Vista d'una carretera i d'unes boles de bingo que reboten dins d'una caixa transparent. Sobreimprès, Isidre. A l'alba, vista d'una bandada d'ocells que volen baix i agrupats. Imatges d'arxiu d'una carretera rural i de zones urbanes.
L'impacte del cotxe deixa l'Isidre malferit i el traslladen a l'Hospital de Figueres. El vehicle ha fugit. No se sap qui el conduïa. Tot i que l'Isidre insisteix que anaven a per ell,
la Guàrdia Civil tanca el cas com un accident. L'Isidre no sembla un home que tingui enemics i, a més, en aquell moment, tenen moltes altres coses de què preocupar-se.
En un diari, dos joves armats atraquen.
La policia ha detingut aquest matí quatre individus quan intentaven atracar una sucursal bancària de Girona.
Uns encaputxats han atracat aquesta matinada el concessionari Renault en Dolot.
Aquest matí, Platja d'Aro ha viscut un atracament amb hostatge.
Sis persones que la policia creu delinqüents habituals de Barcelona han ferit el propietari d'un restaurant de Riudellots de la Selva durant un atracament.
Seqüència d'imatges de periodistes, establiments, detencions...
La província de Girona era muy curiosa en aquella época, en 1992-1993.
José Grinda, fiscal.
Tenía una heterogeneidad de delitos bastante interesante. Es decir, había delitos de todo tipo.
Cadàver de l'industrial figuerenc Ramon Quercusí ha estat trobat avui a les 3 de la tarda en una masia abandonada prop de la carretera que va
de Figueres, en concreto, en consideración al resto de España, había más muertes violentas por habitante, bastante más, que en el resto de España.
Encara no s'ha pogut confirmar la identitat de la persona que va ser trobada morta i carbonitzada prop de Figueres.
Però la part de Vilafans és que era un pueblo bastante tranquilo.
En una imatge d'arxiu, vista d'un campanar que sobresurt d'un poble, sobreimprès sobre una panoràmica d'un poble enmig del camp, Vilafant, 14 de desembre de 1993.
Tres setmanes després de l'atropellament, l'Isidre es recupera a casa seva, a Vilafant. Un petit poble de 3.000 habitants a la vora de Figueres. Té una fractura al peroné i una altra a una costella i gairebé no es pot aixecar del llit. I tot i que per alguns Figueres i les Rodalies als 90 podien semblar el Far West, ja és casualitat que tot li passi la mateixa persona.
A la sala d'interrogatoris, davant de càmera...
Aquel dia fui a llevar a mis niños al colegio y cuando salía de casa me encontré a la señora. Dice, sí, es que nos vamos a Figueras y él se ha quedado solito. Y entonces yo le comenté a la mujer, bueno, pues si necesita algo, estoy en casa, pues lo que les haga falta, estoy aquí. Nada, ellas cogieron el coche, marcharon y yo me fui.
Luisa Rodríguez, Baína.
Y allá a la 1:15, más o menos, fue a tirar la basura porque los contenedores de la basura de entonces estaban en su puerta, ¿no?
Vista aérea de un barrio residencial.
Y al tirar la basura yo sentía algo, pero... aquello que pensé, ay, ¿qué es? No, no sé. Y justo cuando iba a cruzar, mi vecina venía con el coche que venía de trabajar y aquello que se paró. Y estuvimos hablando aquí, Luisa, y tal y cual. Y al momento sentimos otra vez gritar.
Vista de l'exterior d'una casa unifamiliar.
Socorro, socorro, ayudarme, que me han querido matar, decía él. Mi vecina salió corriendo y al final de la calle se encontró al Manel.
A l'entrada de la casa, una porta del jardí oberta.
I em vaig acostar a la valla de la casa i vaig entrar. Estava a la porta del jardí, una valla petita, i vaig entrar al jardí.
Manuel Gómez, veí.
Vaig mirar cap a la porta de la casa, que estava oberta, i vaig veure que estava tacada de sang.
Vista del portal de la casa.
Em vaig acostar i vaig veure un senyor que estava estirat a terra.
Primer pla d'un rellotge de paret. És un quart de dues. Vista d'un televisor sobre una taula.
...com a comiat de l'any i rebre el nou. La fórmula més barata és, evidentment, no celebrar-ho, però si es vol fer alguna cosa...
Hi havia una muleta al seu costat.
Imatges policials d'una crossa.
I en un principi, jo pensava que havia tingut alguna operació, l'havien fet alguna operació i tal, no? I que s'havia caigut per allà a terra.
Vista d'una sala d'estar elegant.
Va dir, diu que m'han atracat. Han entrat per darrere i m'han atracat.
En fotografies policials, diverses taques de sang.
Tot el que era la part de l'escala, la paret de l'escala, la barana, això, estava plena de sang. La samarreta la tenia molt vermellosa. I li vaig aixecar la samarreta. I, efectivament, vaig veure que l'havien fotut unes punyalades.
Les agulles del rellotge de paret marquen 2:45 de 4. Vista de les boles de bingo, que reboten dins la caixa transparent i van caient pels conductes exteriors. Primer pla del rostre de l'Isidre a la fotografia del sopar. entrevisten una dona al carrer.
Sí, el hombre pedía auxilio. Entonces se han acercado y lo han visto. Sí, sí, sí. Se le veía que estaba mal, mal. Es lo único. Mucho susto.
De nit, una ambulància maniobra per allunyar-se d'un grup d'agents.
Els veïns que han trobat l'Isidre truquen a una ambulància i, de nou, és ingressat a l'Hospital de Figueres. Però aquesta vegada el pronòstic és crític.
És operat dos cops. Tenia lesions molt greus de ferida d'arma blanca abdominal.
Narcís Verdalet, forense.
Tenen que estirpar el ronyó. Li tenen que estirpar perquè estava molt acribillat de punxades abdominals per arma blanca.
Imatges d'un grup de metges que treballen en un quiròfan.
Mentre a l'Isidre li fan una intervenció a vida o mort a l'hospital, l'agent de la Guàrdia Civil, Enrique Gómez, veí de l'Isidre a Vilafant, rep una trucada.
En una oficina, un agent de la Guàrdia Civil despenja un telèfon.
Recibimos llamada de la base. Habían entrado a robar en un domicilio.
Enrique Gómez Varela, Guàrdia Civil, 1982 al 94.
Y habían apuñalado a un señor y lo habían trasladado al hospital de Figueras. De inmediato nos trasladamos al lugar otro compañero y yo. Nosotros conocíamos la zona, porque además era una zona muy cercana a mi domicilio. Y entonces, nada más entrar, ya hemos visto que habían forzado la puerta principal de entrada. Habían reventado la cerradura y el marco de la puerta. Subimos a la planta superior y encontramos una muleta en medio de las escaleras. Había sangre en las paredes. Pues ya vemos la ropa de la cama manchada de sangre. Había una mancha en el suelo, a la cabecera de la cama, con mucha sangre. Tanto la sábana como el colchón, encontramos dos puñaladas de gran profundidad.
Imatges de la casa, de les taques de sang i de l'Isidre. En un titular, assalten una casa a Vilafant i malfereixen a ganivetades un home que hi dormia. L'apunyalat a Vilafant ja havia estat atropellat fa poc per uns lladres.
Quan la Guàrdia Civil parla amb els familiars, el que expliquen és que l'Isidre aquell dia havia quedat sol, perquè estava allà convalescent d'unes ferides que l'havien hagut d'operar i estava allà recuperant-se.
Tura Soler, periodista.
A la Maria Àngels Fontetxa, que és la dona de l'Isidre.
La dona de la fotografia del sopar.
El que diuen és que un cop vist la casa i tot, que els hi sembla que no ha robat res. Això és el que inicialment és el que els hi explica la dona de la víctima, no? Que no faltava, que no hi troba a faltar res a la casa.
Els suposats lladres que van ferir greument Isidre Matas van tallar la línia telefònica després de forçar la porta d'entrada d'aquest habitatge del carrer de Santa Llogaia, a l'urbanització Les Forques, de Vilafant. Matas estava al llit, recuperant-se de les ferides que fa dos mesos li van causar, a Llançà, uns individus que van atropellar-lo amb un cotxe robat.
Això... La notícia de l'atac a l'Isidre, a plena llum del dia, corre per tot Vilafant. I la gent del poble recorda un altre incident que poques setmanes abans havia alarmat a tothom.
Vista de l'interior del videoclub tancat i en penombra. Primers plans del mecanisme d'un reproductor de videocasset. Les imatges rebobinen. Sobre una càmera amb l'etiqueta de la televisió de Figueres, notícies. Primer pla d'un presentador.
No acabarem aquest informatiu sense abans recordar una darrera notícia que ens acaba d'arribar ara mateix des de la nostra redacció. Aquest migdia, a Vilafant, a la recaptadora d'impostos, ha estat atracada per dos individus encaputxats que sortia de l'Ajuntament.
Sobreemprès, 27 d'octubre de 1993.
Sis setmanes abans de l'atac a casa de l'Isidre, Vilafant va ser escenari d'un altre incident violent. La víctima, la recaptadora de la Diputació. Un ofici que ara, amb els bancs, gairebé ja no existeix, però que fa anys era una persona que anava pels pobles petits a recaptar els diners dels impostos.
Vista d'un despatx senzill. Primers plans de la màquina d'escriure i del reproductor de casset. Sobreimprès, declaració de la recaptadora.
Al migdia, a l'hora de tancar, doncs vaig recollir tot. Els diners els vaig ficar dintre de la maleta. Unes 850.000 pessetes.
Vista de la dona.
Quan surto de l'Ajuntament, vaig directament a buscar el cotxe. I en el moment de posar la clau al cotxe, vaig sentir algú que m'agafava dels cabells, que m'apuntava amb una pistola.
La dona deixa caure el maletí.
Quan em vaig donar compte, estava a dintre un cotxe. Van arrencar super de pressa.
Un R5 blau.
I clar, ells m'anaven dient que el dinero, i el dinero, i el dinero. Llavors, clar, jo els hi vaig dir, el dinero està a la maleta. I la maleta, i la maleta, i la maleta és a terra, la maleta s'ha quedat a terra.
Vista de la maleta a l'asfalt.
Clar, nosaltres ja, el cotxe ja corria a tota velocitat. I ells que queremos el dinero, que te pegaremos un tiro, que queremos el dinero.
L'R5 circula per una carretera rural.
Que jo la cara no els he vist. Sé que el que conduïa era de pell fosca. Un d'ells tenia un accent com de fora. Un va marxar i va dir que anava a buscar els diners. L'altre es va quedar amb mi i li va dir que si no tornava amb els diners que em matés.
L'R5 està aparcat per una construcció d'aspecte abandonat. En un diari, el titular, segresten una recaptadora a Vilafant, es deixen el botí i han de tornar a buscar-lo. Seqüència d'imatges del poble.
Aquests fets tan seguits en un lloc on abans no passava res provoquen alarma en el veïnat. En 2 mesos, a Vilafant hi ha hagut un segrest, un atropellament i un robatori amb violència. Són fets aïllats o hi ha una banda de delinqüents al poble?
En un titular, qui protegeix Vilafant?
Això crea un malestar important en el poble, fins al punt l'alcalde se'n va, el governador civil, a demanar més seguretat ciutadana. Fer una queixa de dir això s'està escapant de les mans i aquí és que no només ens arroben, ara ja ens apunyalen.
L'estat de l'home apunyalat a Vilafant empitjora.
Els dies passen i l'Isidre continua a l'hospital sense millorar. A Vilafant es manté el neguit perquè no se sap qui va segrestar la recaptadora ni qui va apunyalar el pobre Isidre. Un home conegut perquè té un videoclub a Llançà i un altre a Figueres, a tocar de Vilafant.
A la sala d'interrogatoris.
Íbamos a buscar películas y en los barrios pequeños, en las organizaciones, pues nos conocemos todos.
Enrique Gómez Varela.
El señor Isidro era un señor muy hablador, un señor muy campechano. Y venía mucho a una barbería que hay enfrente del cuartel y estábamos en la puerta y hablaba con nosotros. Había trabajado en Banca Catalana, que se cuidaba de recoger dinero para las gasolineras. El concepto que teníamos del señor Isidro era un señor muy normal.
Josep Maria Cots, advocat de la família Fontecha.
Els fills van dir que era una persona tranquil·la, un bon pare i bon marit, com em van dir de la mare. La meva mare és molt activa, li agrada treballar, no li agrada estar parat. Ell és més tranquil·let, més de casa, més anar fent.
En una fotografia, marit i muller seuen en cadires l'un vora l'altre.
El meu pare és un tros de pa, com la mare, però el que porta, no els pantalons, però ja sabem què vol dir, el que porta la iniciativa a aquesta casa és la mare.
Primer pla de la Maria Àngels.
La Maria Àngels Fontecha era una senyora que, podríem dir, emprenedora. Ella era el cap visible d'aquella família, la que regentava i que muntava els negocis. Havia treballat fent assegurances, havia tingut una botiga, després va muntar el videoclub.
Algú seu davant d'una taula, on hi ha un cartell de bingo, un paquet de tabac i un got alt. Una bola de bingo llisca per un conducte de sortida. Vista de Vilafant.
En el context de violència que es viu a Vilafant i Figueres en els últims mesos, el robatori és la primera hipòtesi que passa pel cap dels investigadors. Però hi ha alguns detalls que no quadren.
Vista de casa d'Isidre.
¿Cómo es posible que a esta hora pues, a alguien se le ocurra entrar en una casa de una calle que circula mucha gente? No es normal. Todo es posible, pero no es normal.
Enrique Gómez Varela.
Normalmente el delincuente no se enfrenta al morador de la vivienda a no ser que le prohíba la salida.
A l'interior de la casa, vista del rellotge de paret i del televisor encès.
A no ser que intente detenerlo, o a no ser que lo reconozca. Porque al momento que entra y escucha ruido, lo primero que hace es huir.
Imatges policials de les taques de sang i de la crossa.
porque además el señor Isidro supusimos que se había defendido, porque han errado los delincuentes al apuñalarlo.
José Grinda, fiscal.
Lo que llama muchísimo la atención es que han ido directamente a por él. Han ido o ha ido, porque tampoco teníamos claro y no se podía tener claro si era una o varias personas.
Entonces pensamos a ver si estamos ante un robo simulado. Habían revuelto todos los cajones de la parte baja del edificio, aparentemente no se había llevado nada, y en la parte superior nada más que había desorden en la cama, donde se encontraba la víctima. A la señora Fontecha le pregunto, ¿qué habrá pasado aquí? ¿Qué habrá pasado? Dice, pues seguramente que nos han robado. Y yo le decía, bueno, pero ¿sospechan ustedes de alguien? ¿Habían recibido alguna amenaza? No. Sí que nos dicen que en una cinta de vídeo tenían dinero, unas 250.000 pesetas, y que le faltaba.
Primer pla d'un estoig de videocasset obert sobre un moble.
Amb la desaparició de les 250.000 pessetes, la hipòtesi de la simulació d'un robatori per força. Però, si és un robatori, per què hi ha hagut tanta violència contra un home convalescent que no es podia ni aixecar del llit? 15 dies després de l'atac, l'estat de l'Isidre empitjora.
Un degotador va alliberant gotes d'un líquid transparent. Les boles del bingo reboten dins la caixa. La persona del bingo s'encén un cigarret.
La senyora Fontecha lo que nos dicen es que hace vida normal.
Imatges d'arxiu d'unes campanades.
El marit molt mal ferit a l'hospital. I ella continua fent la seva.
Había personas que no se cortaban a la hora de decir que la señora Fontecha acudía al bingo con una tranquilidad, como si no estuviera su marido ya no enfermo, sino prácticamente muerto.
Un passadís d'hospital desert i en penombra amb alguns instruments mèdics arraconats. Una bola de bingo descendeix per un conducte exterior. Uns focs artificials s'encenen en una estructura i il·luminen el missatge Feliç 1994. Una multitud ho celebra davant d'un escenari.
La nit de Cap d'Any, 17 dies després de ser apunyalat a casa seva, l'Isidre mor a l'hospital.
Vista de Vilafant, de la casa i de l'estoig de la cinta de casset.
Amb la mort de l'Isidre s'accentua el dubte de si els lladres que van entrar a casa seva només volien robar o hi havia una intenció de fer-li mal. Hi ha alguna cosa més que 250.000 pessetes darrere la mort de l'Isidre? El temps passa i les investigacions no avancen, però sí que hi ha algunes actituds de la Maria Àngels, la dona de l'Isidre, que sorprenen l'Enrique Gómez.
Los vecinos nos conocemos todos. Con unos vecinos tenemos más relación y con otras menos, pero con la señora María Ángeles, hola, hola. Y cuando más empezamos a tener relación fue a raíz de estos hechos, que ella cada vez que me veía pues siempre intentaba preguntarme como si se intentara sacarme algo. Enrique, ¿cómo va la investigación? ¿Tenéis alguna pista? ¿Tenéis ubicado algún presunto autor? Y yo decía, mira, de momento no descartamos ninguna vía. Nosotros, para nosotros, las vías están todas abiertas. Le decía, hombre, eso es bueno, hay que investigar. Claro que sí, porque nunca sabemos lo que puede pasar y vosotros tenéis que hacer vuestro trabajo. Y siempre la misma pregunta, intentar sacarte información.
Sobre empresa, 1 de març de 1994, dos mesos després de la mort.
Cuando cogió aquello más consistencia, más nos hizo sospechar, es cuando Catalana de Ciento nos llaman y nos dicen, oiga, miren, que aquí tengo una señora, la señora María Ángeles Fontecha, que ya viene a cobrar la póliza de seguro. Que nosotros en aquel momento no sabíamos que tenía ninguna póliza.
Imatges d'arxiu d'uns oficinistes i d'una pòlissa d'assegurança.
El asesinado. Isidro Matas tenía un seguro de vida en Catalana de Occidente que era de 50 millones de pesetas.
José Grinda, fiscal.
En el ámbito de seguros, lo habitual es que el comercial le dé un poco la plasta al futuro cliente para que lo antes posible firme y lo antes posible empiece a pagar las primas correspondientes. En este caso, el agente de seguros manifestó que veía que la señora Fontecha tenía prisa.
Li diu que ja li portarà a signar al seu marit i la torna al cap d'uns dies signada pel marit. Però ningú veu a l'Isidre Matas signar.
L'equip de l'Enrique Gómez veu que aquí pot haver-hi un fil per estirar. Investiguen totes les assegurances de la família Matas Fontecha i comencen les sorpreses.
Descubrimos uno de la compañía Ocaso. Es hacía años ya, hacía 10 o 12 años. Tenía otro de decesos. El que más escándalo producía, por decirlo de alguna manera, era el de Catalana Occidente, que lo hizo una vez que fue atropellado su marido en Yansá. E incluso, cuando fue atropellado su marido en Yansá, le preguntó al de Catalana Occidente y se lo apuñalan, también entra.
Le resinca en llega el motor.
En cuanto se constata que hay un seguro de vida recientemente suscrito, se dice, bueno, esto es muy raro. Y cuando algo es muy raro en un asesinato, eso implica que la principal sospechosa desde el principio es la señora Fontecha.
Primer pla de la dona de la fotografia del sopar. La imatge es fon amb la d'un misto encenent una espelma. A l'alba, vista panoràmica de Vilafant. Tura Soler, periodista.
La investigació de seguit va mal pensar perquè la família Matas estava passant problemes econòmics molt greus.
José Grinda.
Tenía una deuda la señora Fontecha de alrededor de 15 millones de pesetas. Tenía embargado el piso por las deudas. La situación económica era absolutamente paupérrima.
El misto encén una espelma. La persona del bingo s'encén un cigarret.
Bona part dels problemes econòmics que tenia la família eren culpa de la Maria Àngels Fontecha, per la seva afició al joc, sobretot al bingo.
Les boles reboten dins la caixa transparent.
I l'altra és la seva afició que tenia a sortir amb dones.
Un raig de licor omple un got alt amb glaçons de gel.
Ella tenia amants i li agradava molt poder-les complaure i complaure amb regals. Quan s'encaterinava d'una persona, volia tenir-la contenta i li feia molts regals.
Luisa Rodríguez, veïna.
En la casa de l'Isidro vivia la mujer, una amiga de la mujer y él.
Loreto era una señora que ejercía de vidente. Era también de dominio público, que era su amante. Era una señora mucho más joven que la señora María Ángeles.
La Guardia Civil comienza a interrogar a personas y muchas de esas personas le dicen que la relación matrimonial estaba absolutamente rota y que la señora Fontecha hacía una vida absolutamente ajena al matrimonio en la cuestión sentimental.
Primer pla de la Maria Àngels en una foto on somriu mirant a càmera. Vista aèria de Vilafant.
La vídua de l'Isidre, la Maria Àngels Fontecha, s'ha convertit en la principal sospitosa dels investigadors. Abans pel seu comportament i ara per l'assegurança que va contractar dies després que atropellessin el seu marit. Els investigadors reconstrueixen els últims dies de la vida de l'Isidre i busquen si hi ha algun tipus de relació en els dos incidents.
Llavors és quan s'adonen que per què estava l'Isidre Matas convalescent.
Evidentment, no celebrar-ho, però si es vol fer alguna cosa, el més econòmic és sopar a casa.
Perquè feia 4 dies que l'havien atropellat.
El reproductor de videocasset es posa en marxa i rebobina les imatges. Vista del videoclub tancat i en penombra. Sobreimprès, 25 de novembre de 1993, dia de l'accident.
Los guardias civiles empiezan a reconstruir ese atropello. Empiezan a preguntar, preguntan a gente alrededor, preguntan a comerciantes que pudieran haber visto el atropello.
Teníamos un testigo de un bar cercano al lugar donde vio a dos individuos dentro de un vehículo al acecho. arranquen el vehículo cuando ven pasar al señor Isidro. Y cuando está cruzando la Nacional, le pegan a él.
L'enquadrament ressegueix un carril a tota velocitat. El tren arriba a l'estació. Un cotxe passa per un encreuament de carrils.
Isidro Matas manifiesta que ese coche iba con las luces apagadas, que iban a por él. La expresión en concreto es, iban a por mí. El hecho de que se la apuñala y la atropello no era accidente, sino que era un intento de asesinato, entendemos que realmente era objetivo.
El reproductor de videocasset passa endavant les imatges. Al videoclub tancat, algú tanca l'estoig de videocasset amb el feix de bitllets a dins.
Analitzats els dos incidents, la Guàrdia Civil creu que a l'Isidre el van intentar matar dues vegades i que la seva dona hi podria estar implicada. La Maria Àngels Fontecha hauria contractat dos sicaris per matar l'Isidre i van ser tan sapastres que van fallar no una, sinó dues vegades? Els investigadors treballen amb aquesta hipòtesi, però no tenen cap prova per demostrar-la. Li demanen al jutge la intervenció del telèfon de la Maria Àngels.
Vista d'un telèfon vermell sobre una taula, un sistema d'enregistrament es posa en marxa.
Normalmente los teléfonos cuando se intervienen, los primeros meses hablan poco. Porque siempre piensan a ver si me tiene el teléfono pinchado. A ver si sospechan de mí. Pues se van relajando. Y cada vez pues van hablando más y más claro.
Sobreimprès, fill de Maria Àngels, dramatització sonora.
Decimos que su hijo no sabía nada de las pólizas.
A ver si la policía dice algo, yo no sé.
Mamá, pero yo te decía que tienes que decirle algo al Enrique.
No, al Enrique no.
¿Por qué?
Él no me lo ha preguntado, si teníamos seguros. Si me lo hubiera preguntado...
Mira, es que pensará algo malo, ¿eh? Yo lo veo así, pero estas cosas se piensa así.
El hijo le dice, mamá, díselo al Enrique porque pensará mal. Y ella, intentando despistarlo, le decía, no, yo no digo nada porque si a mí no me lo ha pedido, que me lo hubiera pedido.
A mí no me pueden decir nada, ¿eh? Porque yo de seguro hice toda la vida. Si esta gente no me lo hubiera dicho, yo no reclamaría nada. Lo habría dado de baja y punto.
Y entonces me encuentro un día en la calle, aquellos días posteriores, y me dice, Enric, mira que nosotros tenemos una... Yo tengo una póliza de seguros y no pasa nada, ¿no? Y como es natural, ¿qué le voy a decir yo? Bueno, mujer, pues si tienes una póliza de seguros, después de lo que ha pasado, pues no deja de ser una ayuda que tendréis para solucionar muchos problemas. Evidentemente, ¿qué le iba a decir?
Vista d'un horitzó ataronjat sobre el mar. Sobreimprès, 30 d'abril de 1994, 4 mesos després de la mort.
Por el 30 d'abril, escuchamos una conversación.
Vista d'un fragment del pesquer que solca el mar.
Maria Àngels.
Sí.
Quan tu quieras, puedes venir aquí a buscar las armas.
Un vaixell de pesca torna a port.
Le llama un señor y le dice, María Ángeles, ya tengo las armas. ¿Qué están hablando de armas, de una caja de armas?
Això automàticament ja fa saltar totes les alarmes. La Maria Àngels Fontecha ha demanat un carregament d'armes, és que...
María Ángeles, quan tu quieras, les venir.
Seqüència d'imatges de l'enregistrador telefònic, de les boles de bingo i de safates amb peix en una llotja. Primer pla del rostre de la Maria Àngels. Vista aèria d'un nucli urbà gran.
El cas es complica pels investigadors i no volen perdre ni un minut. Ara el més important per l'equip de l'Enrique Gómez és interceptar l'entrega de la caixa d'armes a la Maria Àngels.
Pensamos, ostras, pues aquí vamos bien. Por lo menos el teléfono ya va diciendo alguna cosa. Y entonces ya cuando dijimos, bueno, ya nos vino como anillo al dedo decir, pues vamos a montar ahí una vigilancia sobre la María Ángeles.
Seqüència d'imatges de fotografies d'arxiu del seguiment d'un cotxe.
Sala de su domicilio. La vamos siguiendo. Y entonces, por motivos de seguridad, para proteger la vigilancia, cuando entramos ya en Figueras, dijimos, vamos a quedarnos un poco atrás, porque claro, nos conocemos todos.
Imatges aèries de la ciutat.
Se está a la espera de conseguir identificar a la persona que va a hacer la entrega de las armas.
Esperamos unos 5 minutos y observamos el vehículo de la señora María Ángeles, con las puertas cerradas y con una ventanilla con el cristal bajado. Entonces, no la vemos a ella. ¿Y qué hacemos? Montamos vigilancia sobre ese vehículo.
El cotxe de la Maria Àngels, un Volkswagen Golf vermell, està aparcat tot sol en un aparcament buit.
Y pasada una hora o así, aparece otro vehículo en la zona del conflicto. Era un R9. Era conducido por un varón, otro varón de acompañante, y en la parte trasera se encontraba, vimos que está sentada, la señora María Ángeles.
Al darrere d'un dels cotxes, algú fuma rere la finestra entalada.
Entonces, la señora María Ángeles se baja del vehículo, entra en el d'ella y sale en dirección a su domicilio.
El Golf i l'R5 s'allunyen en direccions oposades.
La Maria Àngels baixa del cotxe amb les mans buides. De moment, no s'ha fet l'entrega de la caixa d'armes. Però qui són aquests homes que van amb la Maria Àngels i quina relació tenen amb les armes?
Lo seguimos por Figueras. En la plaza de la Victoria lo vemos estacionado delante de la sala de juegos. Estaba estacionado en doble fila. Vamos a identificarlos como que están en doble fila. A ver quién son estos dos señores.
Seqüència d'imatges de fotografies d'arxiu en blanc i negre dels dos vehicles. Una mà pica a la finestra del copilot de l'R5.
Mi compañero los identifica, le pide la documentación. Uno, español. Y el otro, con la fisonomía de un dominicano.
Retrat policial de dos homes, un de faccions afroamericanes.
Entonces uno de ellos
y un altre d'europees.
El español se dirige a mí y me dice, gallego, ¿no me conoces? Me tienes que conocer porque me hiciste la ficha policial hace poco. Y le digo, ya sí, hombre, sí, ya me recuerdo, sí, que te... ¿Y cómo estás? Pues nada, estoy viviendo en el hotel. ¿Cómo que viviendo en el hotel? Sí, hombre, estoy en régimen abierto. Voy a dormir a la calle San Pablo, a la prisión. Y de día, pues, estoy por aquí intentando trabajar, haciendo cosas por aquí. Y hace el favor, hombre, no me denuncies, porque voy a tener problemas que me van a sacar el régimen abierto. Y entonces yo, como lo que nos interesaba era los datos personales, le dije, bueno, pues esta te vas a salvar, ¿vale?
Le resincas pasar marcha.
Entonces, ya tenemos dos individuos que se relacionan con la señora María Ángeles. Miramos la base de delincuencia y los tenemos fichados.
En un registre oficial.
Es diuen Abel Barco i Ángel Matos. Són dos delinqüents habituals de la zona de Figueres.
Retrats dels dos homes. Primer pla del reproductor de casset. Sobreimprès, declaració de la recaptadora.
La cara no els he vist. Sé que el que conduïa era de pell fosca. Un d'ells tenia un accent com de fora.
Primer pla de la Maria Àngels.
La Guàrdia Civil haurà d'esbrinar quin és el vincle entre la Maria Àngels Fontecha, l'Abel Barco i l'Àngel Matos.
Sobreemprès 1 de maig, 4 mesos després de la mort.
Ja hi arribarem. Ara tenen una altra prioritat, saber qui hi ha darrere de l'entrega de la caixa d'armes.
Vista d'una població costanera.
Els investigadors segueixen la Maria Àngels fins al port de Llançà, on creuen que es farà l'intercanvi.
Al día siguiente sí se hace ese encuentro entre la señora Fontecha y que le va a surtir de esas armas.
Diversos homes feinegen en un vaixell pesquer.
Hi ha carrers?
Sí.
Quan quieras, puedes venir aquí a buscar las armas.
Vista d'una llosa bulliciosa i d'una furgoneta en un moll solitari. El maleter de la furgoneta, tot de safates de peix apilades.
No eren armes.
A dins la safata de dalt de tot, tot de gambes.
Eren gambes.
Són les gambes.
La gamba?
Ah, 480.
Davant d'una parada de venda de peix, diversos clients fan cua.
Ja els hi cau l'ànima als peus, no? Després no em vull imaginar el pobre guàrdia civil que va entendre malament la bronca que es podien dur, no? Perquè havien confós armes amb gambes.
Aquesta confusió ha fet perdre temps als investigadors. 4 mesos després de la mort de l'Isidre, la policia decideix posar tots els seus esforços en el seguiment de l'Abel Barco i l'Àngel Matos. Demanen la intervenció dels seus telèfons per intentar saber quin és el vincle amb la Maria Àngels.
La senyora Fontecha apenas dice nada en las intervenciones telefónicas. Es muy medida en sus conversaciones telefónicas y, sin embargo, Abel Barco y Ángel Matos sí que hablan, hablan demasiado incluso.
La grabadora es posa en marxa.
Oye, a ver si mañana tengo un ratito para hablar tranquilo. Que me ha dicho la María Ángeles que hable contigo y que la deje tranquila como hasta finales de junio. Y yo he pensado, bueno, vale, por mí sí, pero el Ángel no lo creo, colega.
A mediados de junio, ¿pero qué quiere decir esta? ¿Hay que esperar? Es que me tiene que caer. Si no, se va a enterar de lo que vale un peine la tía esta. Estoy hasta los huevos.
No tan solament senten que hi ha una persona, que és la Maria Àngels, que no els hi vol pagar, sinó que ells necessiten diners i que necessiten o hauran d'anar a fotre algun pal.
Pues malo, tío. Estoy un poco chungo.
¿Quieres salir a tomar nada?
Para salir a tomar algo estoy un poco chungo. Estoy hecho polvo.
¿Podemos salir a hacer algo entonces, tío? ¿Mañana o qué? ¿Cuando esté yo de permiso o qué?
No sé. Ya se verá.
Si nos ponemos un poquito de lo nuestro, ¿sabes? Pues yo qué sé.
Pero es que tengo los ojos súper hinchados.
Aquí, tío. Mira, tú conduces y yo lo hago. ¿Vale? ¿No lo ves?
Ya se verá.
Eran unos individuos que estaban todo el día hablando y pensando siempre lo más malo. No tenían dinero. Hay una conversación que el Barco le dice al Matos: tenemos que hacer algo, ¿eh? Tenemos que encontrar cualquier cosa, porque yo hoy tuve que pedir a mi madre 10 pesetas para llamar por teléfono de una cabina.
Sobreemprès 27 de juny de 1994, 6 mesos després de la mort.
Això precipita la detenció de l'Abel i de l'Àngel perquè han d'evitar que continuï la seva escalada delictiva i que cometin més delictes.
El senyor Àngel lo detuvimos a part del pueblo.
Seqüència d'imatges dels retrats dels sospitosos.
A l'Abel Barco, en un momento de proceder a su atención le di sus derechos y me dice: estás de broma, ¿no?
Un agent escorta algú emmanillat.
bromas las mínimas, hombre. Esto va en serio. Quedas detenido. Ellos no esperaban que nosotros sospechábamos de ellos. De eso estoy súper convencido. Y la señora Fontecha tampoco.
Vistaria de Vilafant.
Detinguts l'Abel Barco i l'Àngel Matos, arriba l'hora de la Maria Àngels Fontecha.
Fue citada a presencia judicial, ordenando al mismo tiempo que se le montara una estrecha vigilancia por si intentaba huir. Fue directamente al juzgado y cuando estaba en la entrada del juzgado se encontraba la esposa de Matos. Y entonces ella dice, ah, Dolores, ¿y tú qué haces aquí? Y le dice la Dolores, es que han detenido al Ángel. Y entonces le contesta a la señora María Ángeles, le dice, bueno, mujer buena, estos jóvenes siempre están metidos en problemas. Yo escuchaba, estamos paralelos, me dice, Enric, ¿y cómo va lo vuestro? ¿Cómo va? ¿Cómo va lo mío? Bueno, pues vamos haciendo. Ahí está la cosa. Y dice ella, a mí me llamó aquí el señor juez. Y entonces la vi en el rellano de la escalera. La vi con la intención de que no estaba convencida de si subir.
Imatges de les boles de bingo.
O retroceder. Me dice, mira, que se me va, tira para arriba, venga. Tira para arriba que te estás parando el juez.
Una bola de bingo descendeix per un conducte de la caixa transparent de dret cap a càmera. Primer pla del retrat de la Maria Àngels. Un agent de l'ordre escorta la Maria Àngels i dos més, l'Abel Barco.
Àngels Fontecha Serra, detinguda per la seva suposada vinculació amb l'assassinat del seu marit, i Abel Barco, presumpte autor material dels fets, declaren aquest migdia davant el titular del jutjat de primera instància d'instrucció número 5 de Figueres. Aquestes dues persones i Àngels Matas van ingressar a la presó dilluns de la setmana.
Maria Àngels, ante el juez, le enseña las dos fotografías del señor Abel y de Barco. Dice, ¿conoce usted a estos señores? Dice, no los conozco de nada.
En un titular processen una dona de Vilafant i dos mercenaris per l'assassinat de l'home d'ella.
Detinguts els tres presumptes autors de la mort de l'Isidre ja a la presó, continuen negant la seva participació en el crim. La Guàrdia Civil investiga tot el seu entorn per intentar recopilar proves.
Abel Barco en aquel entonces tenía una exnovia, Rosa, a la que le dice de todo. Que había atropellado a un señor, que había apuñalado a un señor, y el propio padre de Abel Barco dijo que se han cargado a un tío que han matat un senyor per 7 milions de pessetes.
Dramatització sonora entre el pare de l'Abel Barco i el germà de l'Àngel Matos.
Dijo, un día se le escapó, un día que estaba un poco borracho, que se ve que la señora esta le ofrecía 7 milions de pessetes si mataban al marido. Fue 7 milions. Le ofrecía 7 milions si mataban al marido. I per on esto?
En un titular, la Guàrdia Civil creu que la dona de Matas va oferir 7 milions als assassins a sou.
Fallan en el atropello, que normalmente no se falla. En el apuñalamiento fallaron también, porque dos chicos jóvenes que quieran acabar con la vida de una persona mayor que está convaleciente postrado en su cama, lo más normal, que acaben con su vida. Eran unos personajes muy activos, muy violentos, pero chapuceros.
Declaració de la recaptadora.
Jo, la cara no els he vist. Sé que el que conduïa era de pell fosca, un d'ells tenia un accent com de fora.
La recaptadora va dir que un dels assaltants era negre. Però encara hi ha un detall que va fer pensar que la Maria Àngels Fontecha també pogués estar darrere de la sala de la recaptadora. Curiosament, la recaptadora treballava amb el gendre de la Maria Àngels Fontecha.
I ese dia tenia que ir a recaudar el yerno de la senyora Maria Àngels. Todo nos cuadrava i pensàvamos que la senyora Maria Àngels l'havia sacado informació a su yerno del dia que se recaudava. Relacionamos los tres delitos. El atropello de Llançà, la entrada en la casa del señor Fontecha y el robo con violencia de intención de Vilafant. Enfocamos los tres, que eran manipulados, que el cerebro era la misma persona que podía ser la señora María Ángeles.
A la fotografia del sopar, l'enquadrament es concentra en el rostre de la Maria Àngels. Fosa negra. Vista de l'interior del videoclub tancat i en penombra.
4 dies de judici i més de 60 testimonis per determinar si una dona de Vilafant va fer matar el seu home per cobrar l'assegurança.
Seqüència d'imatges dels mecanismes del reproductor de casset que es posa en marxa i d'uns agents de la policia que escorten la Maria Àngels.
El Ministeri Fiscal manté que Maria Àngels Fontecha és responsable de l'assassinat d'Isidre Matas, mentre la defensa demana l'absolució.
Va ser el 25 de novembre de 1993 a Llançà.
Quan Isidre Matas va ser atropellat a la sortida del videoclub que regentava Llançà per un cotxe que es va donar a la fuga.
En un diari, la portada de les 12 videocasset del videoclub, Perdición.
També demana pels dos autors materials, Luis Ángel Matos i Abel Barco, 55 i 56 anys de presó.
En un diari, el noi dels trepitxeos sota la foto de l'Abel Barco, l'expert en assegurança sota la de la Maria Àngels i el Rambo dominicà sota la de l'Àngel.
Malgrat que hi ha 160 testimonis, cap d'ells pot aportar, des del nostre punt de vista, una prova de que aquests fets tan greus siguin certs. Per tant, la postura de les defenses és molt clara, demanem l'absolució.
La veïna de Vilafant manté que van ser uns lladres els que van matar el seu marit.
Una persona enormement freda, calculadora.
Narcís Verdalet, forense.
On el que més priva és l'obtenció de diner.
Aquest matí Fontecha ha negat tenir tractes criminals amb els altres dos acusats. Ha dit que senzillament els coneixia de passada.
És pervers matar el marit d'aquesta forma. Dos cops voluntàriament, perquè ho fan dos cops.
Maria Àngels, tinc la sensació que va anar per mi. Això és el que li va dir Isidre Matas, la seva dona, la primera vegada que van atemptar contra ell l'any 93 a Llançà.
Probablement si l'haguessin atropellat i mort el primer cop, bueno, vagi a saber.
L'enquadrament ressegueix un carril a tota velocitat. Al bingo, la persona seu davant la taula. Les boles reboten a la caixa transparent. Al judici, la Maria Àngels fa mitja volta i gesticula enrere, sorpresa. Als estudis de Catalunya Ràdio, el presentador es treu els cascos i s'adreça a càmera.
La Maria Àngels Fontecha sempre va negar els fets. Va ser condemnada a 18 anys de presó per un parricidi frustrat, a 28 anys per un parricidi consumat i a un any per estafa. En total, 47 anys de presó. A Abel Barco i Ángel Matos els van condemnar a més de 50 anys cadascú. Gràcies per acompanyar-nos. Tornem la setmana que ve amb una altra història de foscor.
Sobrant-nos de carreteres, els crèdits. Direcció de Carles Porta. Amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya, Departament d'Interior i dels Mossos d'Esquadra. Basat en el programa Crims de Catalunya Ràdio. Una producció de Televisió de Catalunya amb la col·laboració de Goroka i de True Crime Factory. CCMSA 2022.